Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 15 de març del 2026, no és habitual que una entitat que preveu facturar més de 1.000 milions d'euros deixi els seus socis escollir qui l'ha de presidir. És una de les anomalies que representa el Barça, que avui diumenge tria qui tindrà al capdavant en els propers 5 anys. Joan Laporta, aspirant a la reelecció i que sumaria el quart mandat en dues etapes, o bé Víctor Font, aspirant a desbancar-lo. Poc més de 114.000 socis tenen 12 hores per votar, des de les 9 del matí fins les 9 del vespre, per pronunciar-se. Ells tenen a les seves mans el futur d'un club que és global, cap marca catalana és tan coneguda arreu del món, sense poder permetre's el luxe de deixar de ser local, encara que el futbol modern tendeixi a perdre les arrels. Joan Laporta o Víctor Font hauran de definir el Barça dels propers anys, cridat a grans gestes sota la batuta de Hansi Flick i el talent de la Mínia Mal, i pendent encara de veure com serà aquest retorn definitiu a un Camp Nou que encara està en obres. El model Barça, l'ADN Barça, allò tan publicitat dels valors del Barça, necessita que qui governi el club estigui decidit a competir en un món ple de taurons, petrodòlars, clubs d'estat, també el que hi ha a 600 quilòmetres, i l'atzar d'una pilota que no sempre entra quan toca. El futbol no hi entén de guions, s'esforça a desquadrar tots els vaticinis i per això és important que Mani qui mani estigui al nivell del repte. No ha estat una campanya tranquil·la, al contrari, els retrets, els debats entre Laporta i Font, les lluites caïnites, els canvis de bàndol i les llegendes que s'han pronunciat en públic han alimentat un debat que ha deixat cicatrius. Però al capdavall parlem de futbol. Per molts, la cosa més important d'entre les menys importants. Amb les il·lusions dels gols als últims minuts, amb el somni d'una Champions nova al museu, amb la satisfacció d'una altra victòria contra el Real Madrid o amb una volteta màgica de Pedri al mig del camp. Crec que era Eduardo Galeano que sostenia que una persona podia canviar de parella, de religió o de partit polític, però mai podia canviar d'equip de futbol. Més que un club vol dir, entre moltes altres coses, que el soci encara té l'última paraula sobre qui l'ha de governar. És important que avui guanyi el millor, és important que avui guanyi el Barça. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest diumenge s'esperen fortes ratxes de vent al nord del país que poden arribar fins als 140 km per hora en alguns punts de l'Alt Empordà. Protecció Civil ha enviat aquest dissabte un missatge desalert als mòbils d'aquesta comarca i també al Ripollès, Berguedà i al nord de la Cerdanya, que són els llocs on es preveu que bufi amb més intensitat. Imma Solent és la sotsdirectora.
Que tothom pues, eviti aquells desplaçaments que no calgui fer i que també no faci activitats, no es realitzin activitats en l'exterior.
Enric Agut, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Avui
bon
molt
dia,
pendents del temps, eh?
Sí, pendents del vent. El vent ja ha arribat a superar els 140 km per hora a Portbou, el que és l'estació que està per damunt del poble. També ha arribat als 126 a la població de l'Empordà de Darnius i també cop superior als 100 ja en zones elevades o mitjanes del Pirineu. El moment més crític entre aquest matí i primera de la tarda, el perill alt o perill molt alt, el terç nord. Aquest perill molt alt correspon, com has comentat, a Berguedà, Ripollès, Alt Empordà, Cerdanya. També parlem de la neu, una nevada que s'anirà restringint al llarg del matí al vessant nord del Pirineu per arribar a aturar-se. La nevada aquesta nit ha saltat a molts punts de la serralada del Pirineu, però mica en mica s'anirà ja, bé, mica en mica no, ràpidament s'anirà restringint a la Vall d'Aran i nord del Pallars Sobirà per aturar-se al migdia, com comentava la resta. Doncs un cel ben blau, molta tranquil·litat, però aquest vent, la tendència és que a partir de mitja tarda vespre el vent comenci a anar a la baixa, i sobretot aquesta nit i demà serà quan caurà més. I el dia arrenca el fred, amb glaçades fins i tot fora del Pirineu. A la Catalunya central hem tingut valors lleugerament negatius en zones arrecerades del vent, i pel que fa a la temperatura diurna serà una mica més alta, sobretot a comarques de Girona, Barcelona, on ahir van quedar molt curtes. Les màximes previstes seran fresques, moltes xifres entre els 15 i els 17-18 graus.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge.
Estic molt content perquè em vaig comprometre a retornar l'alegria i l'orgull al barcelonisme i ho hem aconseguit. Per tant, continuem així, continuem per aquest camí.
El diumenge tenim una oportunitat única de triar quin Barça volem pel futur. Volem seguir amb el Barça de la confrontació o volem el Barça de la il·lusió i del tots units fent força?
Arriba l'hora de la veritat. Poc més de 114.000 socis del Barça estan cridats avui a les urnes per elegir el proper president blaugrana, Joan Laporta o Víctor Font. D'aquí poc menys d'una hora, a partir de les 9 del matí, es podrà votar en qualsevol dels 5 punts habilitats pel Barça. A Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra. Nosaltres serem a l'Spotify Camp Nou, d'aquí una estona anirem cap allà, per on avui s'espera que passin culers il·lustres, i també no tan il·lustres. A les 11 del matí tindrem les primeres dades de participació i es podrà votar fins les 9 del vespre. 3 minuts abans de les 9 sabrem els resultats del sondeig de 3CAT. Després serà l'hora del recompte, que es preveu llarg. Llarg, com ho ha estat aquesta campanya electoral, amb més retrets que no pas propostes, i amb una jornada de reflexió marcada per les denúncies creuades entre les dues candidatures a la Junta Electoral. Joan Laporta ha denunciat l'equip de Font per enviar ahir un correu electrònic als socis demanant el vot i per publicar una entrevista al periòdico, i la Junta Electoral ha respost immediatament demanant que respectés el dret a reflexió. Paral·lelament, Víctor Font ha contraatacat denunciant una altra entrevista, en aquest cas al diari Esport, amb la fins ara vicepresidenta Elena Fort, i l'ús d'instal·lacions del club durant la campanya. Una campanya que en alguns moments s'ha enfangat i en diversos noms propis. El gran favorit de la jornada, Joan Laporta, amb el suport explícit ahir dissabte a la tarda de Lamine Yamal, que s'afegeix també al suport explícit de Hansi Flick. L'astre del Barça, Lamine Yamal, la jove estrella blaugrana, va fer ahir la tarda una publicació a les seves xarxes amb una fotografia al costat del fins ara president del Barça, sostenint la samarreta amb el 10 i amb dos cors blaugrana. Lamine s'ha posicionat directament a favor de Laporta, mentre que l'estrella blaugrana més gran de tots els temps, Leo Messi, s'ha mantingut en silenci, si bé el seu nom sí que ha format part del debat.
Leo Messi, una estàtua al cantó del Koala i del Cruyff.
Menys tenir inclús a la llegenda Leo Messi i dir que és el passat i fer veure que el Messi no és present i futur, és menys tenir el millor jugador de la història.
Aquests últims dies hi ha hagut més noms propis que han generat controvèrsia. Alejandro Echevarría.
No som sectaris. Alejandro Echevarría fa 25 anys que és soci del Barça, s'estima el Barça, sap què representa el Barça i defensa el Barça contra tot i contra tots.
Haaland.
Negociant una opció de compra per Erling Haaland en el dia que Erling Haaland vulgui marxar al Manchester City.
I després, doncs, home, va venir la xarluta del que ha fet amb el Haaland. No té vergonya. No té vergonya.
Xavi Hernández.
Es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. El mes de enero, él queda campeón del mundo.
O Negreira.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios del Real Madrid, o exdirectivos del Real Madrid, o exjugadores del Real Madrid? Eso no le parece indigno. Le parece lo más normal del mundo.
Continuisme o rupturisme, Joan Laporta o Víctor Font, avui es torna a votar en dia de partit, una situació que no passava des de feia anys. De fet, serà la primera vegada a la història que, mentre la pilota roda al Camp Nou, a pocs metres els socis podran dipositar els seus vots. L'any 1989, per exemple, Josep Lluís Núñez va ser escollit president el mateix dia que jugava un Barça-Madrid, però a l'hora del partit les votacions ja s'havien tancat. Avui, doble duel sobre la gespa. El Barça rep el Sevilla i buscarà reforçar-se com a líder de la Lliga, i a les urnes s'escollirà el líder del club pels propers 5 anys. Com ja va ser escollit a les urnes, Núñez entre el 78 i el 2000.
En les eleccions sempre hi ha un perdedor i un guanyador. Nosaltres hem sortit guanyadors.
Gaspar, del 2000 al 2003.
La il·lusió és avui dia una realitat d'un nen petit que fa 50 anys somiava i avui no somia. Aquesta nit no he somiat, però sí que m'he despertat com a president del Futbol Club Barcelona.
Laporta, del 2003 al 2010.
Em comprometo des d'ara mateix a mantenir el valor més preuat del nostre club, la seva capacitat integradora.
Sandro Rossell, del 2010 al 2015.
Soc plenament conscient de l'altíssima responsabilitat que assumeixo, havent assolit aquests extraordinaris resultats. No us fallaré. No us fallaré.
I Bartomeu, fins al 2021.
Gràcies, perquè avui he tornat a demostrar que no només a la gespa, som el millor club del món.
Avui Joan Laporta espera revalidar la presidència que va tornar a aconseguir l'any 2021. Ho seguirem en directe a partir de les 9 des de l'Spotify Camp Nou, explicant-vos tot el que doni de si aquesta jornada a Can Barça, acompanyats de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, avui en programa especial també aquest vespre amb el desenllaç de la jornada i amb els resultats, amb els tertulians habituals del diumenge, amb els candidats a l'hora que votin i amb un munt de cares conegudes que s'acostaran fins a l'estadi per elegir qui ha de governar el Barça aquests propers anys. És un superdiumenge perquè, en paral·lel, aquestes eleccions blaugrana no són l'única fita esportiva d'aquest diumenge, sinó que d'aquí pocs minuts també... D'aquí pocs minuts al Barcelona de Freddy Mercury i Montserrat Caballé, 8:45, el tornarem a sentir en directe. Arrenca una nova edició de la Zurich Marató de Barcelona. Aquest any, a més, bat rècord i participen 32.000 corredors, el 60% dels quals internacionals, i amb diversos esportistes d'elit capaços de córrer els 42 quilòmetres en menys de 2 hores i 5 minuts. Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions i talls importants a tota la ciutat durant tot el dia. Una cinquantena de línies d'autobús limitaran el seu recorregut entre 6:45 del matí i 4:45 d'aquesta tarda aproximadament. De fet, TMB recomana utilitzar el metro per desplaçar-se avui per la ciutat. La 47a edició de la Marató de Barcelona sortirà del Passeig de Gràcia i passarà per la Gran Via, la Diagonal, l'Avinguda Paral·lel i diversos carrers del centre i dels barris de l'Eixample, Sant Martí i Sant Andreu. A la sortida d'aquesta marató hi tenim el Marc Andrés. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs justament estem aquí a la Gran Via, en Passeig de Gràcia, i ja hi ha una mica de bon ambient. Bon ambient aquí amb els corredors que sortiran a partir de 8:45 del matí, entrenant, escalfant, fent els últims estiraments, perquè ja està tot a punt per aquesta marató de Barcelona.
Molt bé, doncs viurem aquesta arrencada en directe d'aquí uns minuts. Tornarem a connectar amb el Marc Andrés i, de fet, nosaltres correrem aquesta marató de Barcelona. Ens hi infiltrarem, la correrem a través de la nostra tertuliana habitual, que és la Núria Oriols, que hi participa. També el David Clopés, company del Tot Gira la Corre. I la Carla Verdés, de la tarda de Catalunya Ràdio, la dona que més en forma està de tot Catalunya Ràdio, la correrà per nosaltres. I també tindrem l'oportunitat de saludar l'Arcadi Alibés al llarg d'aquest llarg suplement que avui l'allargarem fins les 2:00 PM. I ja tenim guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la d'aquest 2026.
Ha decidit atorgar el 66è Premi Sant Jordi a Carles Rabassa per Prometeu de mil maneres.
El Carles Rabassa és el guanyador, l'escriptor guanyador. Aquí sentíem el Màrius Serra atorgant aquest guardó, aquest prestigiós guardó, per Prometeu de mil maneres en aquesta gala de la Nit de les Lletres Catalanes que s'ha celebrat a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya i que vam poder seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. L'altre nom propi de la nit és el d'Antònia Carré Pons, que ha guanyat el Premi Òmnium a millor novel·la de l'any per La Gran Família. Més detalls, Montse Camps.
La novel·la de Rabassa és una obra coral que amalgama el desig, la desesperació, la mentida i la marginalitat i necessitat d'amor en una ciutat de Palma que no se sap regenerar sense destruir-se. En el seu discurs d'agraïment, Rabassa ha demanat polítiques valentes en la defensa de la llengua catalana.
Hem de tenir una legislació que faci que el català sigui imprescindible per viure als països catalans. Els virreis i els titelles que ens governen no ho faran possible mai.
El Mercè Rodoreda de Contes l'ha guanyat Marc Artigau per Aquest serà el nostre pou, on tracta el tema de quina manera el mal pot adaptar les aparences més diverses, mentre que Jaume Coll Mariner ha estat reconegut amb el Premi Carles Riba de Poesia per Com les fulles. Entre els altres 12 premis de la nit, també hi ha el de Literatura Juvenil. Alejandro Paloma s'ha endut el Premi Joaquim Ruïra per Una veritat.
I avui és un superdiumenge, entre altres coses, perquè tenim el desenllaç també dels Premis Òscar, catifa vermella aquesta matina de Los Angeles per acollir la 98a edició dels Òscars, una edició en què el cine internacional té força presència i en què totes les mirades a Catalunya estan posades, evidentment, amb cirat. La cinta d'Oliver Lasche opta dues estatuetes, la de millor pel·lícula internacional i la de millor so, dues candidatures complicades en què haurà de competir amb gegants com Valor Sentimental i Fórmula 1, respectivament. Tot això en una edició que es preveu ajustada i en que la sensació és que tot pot passar als Estats Units. I tenim l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquesta podria ser la música de la 98a edició dels Oscars. Golden, de la banda sonora de la cinta d'animació Les Guerreres K-Pop, és la més ben situada segons Les Travesses. Competeix amb dues bandes sonores potents com són les de Sueños de Trenes o el blues deliciós dels Pecadors. Be careful. Amb 16 nominacions, Els pecadors, un thriller supernatural amb vampirs a la comunitat negra del delta del Mississippi als anys 30 del segle passat, és la pel·lícula més nominada de la història dels Premis Oscar. Situada en l'anomenada era de Jim Crow, quan la segregació racial s'imposava als Estats Units, és molt més que una pel·lícula de vampirs. Una batalla tras otra és l'única pel·lícula que pot competir amb Els pecadors de tu a tu. El duel entre els directors Paul Thomas Anderson i Ryan Coogler està servit.
Hello, I'm your host, Conan O'Brien.
La gala, presentada per Conan O'Brien, que repeteix en la funció per segon any consecutiu, s'espera que tingui una forta càrrega política en plena rauxa bèl·lica d'un segon mandat de Donald Trump farcit de controvèrsies socials i polítiques als Estats Units.
Gràcies, Oriol. Una gala que podreu seguir a partir de la mitjanit pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i a partir de la una, quan acabi el programa especial de les eleccions del Barça, la podreu seguir també a través de l'antena de Catalunya Ràdio amb els companys de la Finestra Indiscreta, el suport de la redacció d'informatius, el suplement. Avui, a partir de les 12, farem la prèvia d'aquesta gala dels Oscars amb el Toni de la Torre, la Marta Ferrer, i també saludarem dos dels nominats d'aquesta nit, el Sergi López i el Bruno Núñez, el pare i fill de Cirat, que també són dos culers il·lustres i il·lustrats que ens acompanyaran en aquest programa que farem des del Camp Nou. A tot això, la guerra continua un dia més amb el focus informatiu posat a l'Iran i amb aquesta amenaça formal que acaba de fer a través d'un comunicat la Guàrdia Revolucionària. Assegura que perseguirà sense descans el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per matar-lo. Mentrestant, Donald Trump defensa que els Estats Units no estan preparats encara per arribar a un acord que, segons ell, busca l'Iran. En una entrevista aquesta matinada a la cadena NBC, Trump ha promès més atacs contra les infraestructures de l'Iran per exportar petroli, mentre demana que la Xina, el Regne Unit, França o el Japó enviïn vaixells per protegir l'estret d'Hormuz i garantir-hi el pas de petroli. Un pas tancat pels Estats Units i els seus aliats, com reitera el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi.
L'estret d'Hormuz està obert. Només està tancat als petroliers i vaixells dels nostres enemics, els que ens ataquen i els seus aliats. Els altres poden passar lliurement. Per descomptat, molts d'ells s'estimen més no fer-ho per motius de seguretat, però això no té res a veure amb nosaltres.
Els Estats Units, mentrestant, han ordenat evacuar els seus ciutadans de l'Iraq, una crida que arriba després que ahir caigués un míssil a l'ambaixada nord-americana. Al Líban, mentrestant, la guerra continua agreujant-se en l'inici de la tercera setmana de conflicte. Israel ha bombardejat un centre sanitari i han mort 14 treballadors en una escalada denunciada per l'Organització Mundial de la Salut. La premsa israeliana informa que Israel i el Líban s'espera que negociïn de manera directa els propers dies per primer cop des de l'inici de la guerra. A la veïna Turquia, l'aeroport d'Aban, el més proper a l'Iran, es concentren ciutadans que han volgut escapar del país en una guerra cap a altres destins. Malgrat tot, el conflicte no ha provocat cap èxode a l'exterior i la majoria dels desplaçats, uns 3 milions, s'han traslladat dins de les fronteres del país. Enviats especials a Aban, Núria Har i José Antonio Rodríguez. Bon dia.
Bon dia. Aquests dies hem parlat amb molts iranians que viuen aquí a Turquia o que han creuat la frontera, però molt pocs han volgut parlar davant del micro. Estan espantats per les represàlies del règim, que amb la guerra ha tallat internet i les comunicacions dels iranians amb l'exterior.
Volem estar en contacte amb gent de tot el món. No volem viure aïllats. Volem fer com la resta del món, Europa i Amèrica. Volem viure en llibertat, sense guerra.
Aquest iranià espera un vol a l'aeroport turc d'Aban, la sortida per aire més propera al país en guerra, com aquesta altra iraniana que marxa amb el cor encongit però amb un bri d'esperança.
És el moment de canviar. La gent està cansada de l'economia, no és gaire bona. És difícil viure. Però la gent està molt contenta perquè volen que canviï el règim dels ayatolàs. No sé què passarà.
Els iranians no s'atreveixen a fer prediccions. La incertesa és màxima. No saben quan durarà aquesta ofensiva que ha desplaçat milions de persones dins del país, però que per ara no ha provocat cap èxode fora de l'Iran.
Tot plegat després que ahir milers de persones es mobilitzessin arreu de l'Estat per tornar a la proclama del 2003, aquell no a la guerra. Es van convocar marxes a 150 ciutats de l'Estat, com Barcelona, Madrid, Sevilla o Santander. A la capital espanyola, unes 5.000 persones es van concentrar davant del Museu Reina Sofia, on hi ha el Guernica de Picasso, símbol universal antibalicista. Coincidint amb la guerra de l'Iran i l'auge de l'extrema dreta al món, ha mort als 96 anys el sociòleg i pensador alemany Jürgen Habermas, un dels intel·lectuals més influents de l'era contemporània i defensor dels valors democràtics.
The Second World War came
Habermas es va teoritzar sobre la importància d'una comunicació lliure i oberta entre els ciutadans per gaudir d'una societat autènticament democràtica. Aquests últims anys havia analitzat críticament els grans conflictes que sacsegen al món. El pensador alemany postulava la força de la raó en contra de la raó de la força, com ha dit a Tres Catinfo, el catedràtic de filosofia i expresident del Senat, Manuel Cruz.
Un president com Donald Trump parla exclusivament i, a més, d'una manera, diguem-ne, descarada, en termes d'interessos. I ni tan sols s'amaga de dir que aquests interessos que ell defensa són interessos fonamentalment econòmics. Això està absolutament a les antípodes que defensava, de fet, Habermas.
I a Cuba hi ha hagut almenys 5 detinguts a les protestes contra la greu crisi econòmica que viu el país i que ha provocat l'assalt de la seu del Partit Comunista a la ciutat de Morón, al centre de l'illa. Segons diversos mitjans, un grup reduït de persones han trencat les finestres i han encès una foguera amb mobles a l'interior. Informacions no confirmades parlen de diversos ferits i soroll de trets. Les protestes contra la crisi que viu Cuba s'han intensificat aquests últims dies. El bloqueig del petroli veneçolà, decretat per Trump després de la captura de Maduro, ha deixat l'illa sense combustible amb apagades de llum i falta d'aliments. El president Miguel Díaz-Canel ha admès en un missatge a les xarxes que el malestar i les queixes arran de la situació són comprensibles, però ha volgut deixar clar que la violència i el vandalisme no tindran impunitat. A Catalunya, quan falta menys d'una setmana pel debat a la totalitat dels pressupostos, el PSC i Esquerra es mantenen en les seves posicions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana no subordinar l'aprovació dels comptes a altres qüestions, com és la recaptació de l'IRPF. Illa assegura que es complirà aquest compromís quan es pugui desplegar el servei amb seguretat. Mentrestant, recorre a l'argument del quid pro quo. Si el PSC va aprovar els comptes d'Esquerra, ara és el torn dels republicans. Ho diu avui en una entrevista a La Vanguardia, en què continua allunyant la possibilitat d'unes eleccions.
No és el que jo vull, ni és el que jo tinc al cap. Jo tinc al cap, insisteixo, proporcionar a Catalunya un pressupost. No? Penso també que els progressistes hem de ser responsables. Ahir vaig ser jo que vaig aprovar els pressupostos d'Esquerra Republicana. Crec que avui ha de ser Esquerra Republicana que aprovi els pressupostos del meu govern.
Mentrestant, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, continua exigint que Catalunya pugui recaptar íntegrament l'IRPF. També ha fet una crida a la resta de partits perquè els facin costat.
Nosaltres volem pressupostos a tot arreu, però nosaltres també volem la recaptació de l'IRPF, i no la volem perquè sí, la volem perquè és important, com tantes altres coses, i ja sabem que és difícil, perquè molt sovint no ens hi acompanyen tant com nosaltres voldríem i com el país necessita.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assenyalat que Hisenda i Esquerra tenen posicions totalment enfrontades per la recaptació de l'IRPF i reafirma el desacord entre les dues formacions. I avui també és dia d'eleccions a Castella i Lleó, on 2 milions de persones estan cridades a les urnes a partir de les 9. Aquesta comunitat, ara fa 4 anys, va ser el primer laboratori d'un govern entre el PP i Vox. Els populars tornen a partir com a favorits, però dependran encara més de l'extrema dreta, Alba Gil.
Unes eleccions que tindran també una lectura estatal. Proven és que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal tanquessin divendres campanya a Valladolid amb missatges semblants als que sonen a Madrid. Les enquestes pronostiquen una nova victòria del PP, que fa 39 anys que governa, però aboquen Alfonso Fernández Mañueco a entendre's amb Vox, que podria trencar el seu sostre i arribar al 20% dels vots. Serà més el primer examen a la nova estratègia dels populars, després que Gènova decidís pilotar les negociacions amb l'extrema dreta i entrar al cos a cos amb els de Abascal. Els acusen de bloquejar la governabilitat a Extremadura i a l'Aragó. Pel que fa als socialistes, que lidera Carlos Martínez, parteixen d'una millor posició que en convocatòries anteriors. No s'espera una patacada, però ho tindran molt difícil per governar amb una Esquerra que pràcticament desapareix del mapa. Per això, en la recta final de campanya, han fet valdre el no a la guerra en un intent de mobilitzar l'electorat progressista. La clau la podrien tenir, doncs, els partits regionalistes.
I encara unes altres eleccions, en aquest cas municipals i a França. Els francesos voten avui nous alcaldes i alcaldesses en primera volta i estan cridats prop de 49 milions de ciutadans, i a les grans ciutats tot està molt obert. És el cas de París, Lió i Marsella. Des de París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Gairebé 49 milions de francesos estan convocats a triar alcaldes i alcaldesses en primera volta. El 93% dels municipis els coneixeran avui mateix perquè només tenen una o dues llistes. Però a les ciutats més poblades aquesta primera volta servirà sobretot per eliminar candidats. Els que no treguin més del 10% dels vots no passaran al segon torn diumenge que ve. Això vol dir que a les grans ciutats tot està molt obert. És el cas de París, Lió i Marsella, que a més tenen un sistema electoral diferent de la resta, amb doble votació. Una per al Consell de Districte i l'altra per al Consell Municipal, que al seu torn triarà qui lideri el govern de l'Ajuntament. I les enquestes indiquen que totes tres ciutats els governs actuals poden perdre. Tot dependrà de les aliances que es facin a partir de dilluns. Fa 5 anys la Covid va fer baixar molt els índexs de participació. A més, en aquestes eleccions es preveu més elevat i això també pot fer moure els resultats.
També els ciutadans de la Catalunya del Nord són cridats a les urnes per la primera volta d'aquestes eleccions municipals. Demà comença una setmana calenta al sector de l'educació per la vaga que s'estendrà per tot el país. Les aturades comencen demà al Baix Llobregat i al Barcelonès. Dimarts serà el torn del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dimecres, Pirineu, l'Aran i la Catalunya Central i Lleida. I dijous, Girona, Maresme i el Vallès. Vaga que culminarà divendres amb una aturada a tot Catalunya que acabarà amb una manifestació unitària a Barcelona. A la capital catalana també s'han manifestat aquest dissabte més de 1.500 educadores d'escoles bressol d'arreu del país reclamant millores en les condicions laborals i protestant per la precarització del sector. La normalitat a Rodalies continua sense arribar. Demà comencen les obres als túnels del Garraf que afectaran especialment els usuaris del sud del país. La durada prevista de les obres és de 3 mesos, de manera que el mes de juny es podria recuperar el servei en aquest tram al 100%. Els alcaldes dels municipis afectats i les plataformes d'usuaris desconfien del pla alternatiu de transport que han preparat Renfe i el Departament de Territori per minimitzar els efectes de les obres i insisteixen a prioritzar la gratuïtat de l'autopista C32. Sentim Juan Luis Ruiz, l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, i Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
Ens hauria agradat que durant almenys aquests mesos doncs es pogués atendre aquesta petició de poder alliberar el peatge.
Mentre no funcioni i hi hagi tants problemes i hi hagi aquests col·lapses a la carretera, doncs també s'hauria de tenir la gratuïtat de la C32.
Durant els propers mesos, els únics trens que passaran pels túnels del Garraf seran els de la R2 Sud, que tindran dues circulacions per hora i per sentit. Els usuaris que arriben a Barcelona amb els regionals R13, 14, 15, 16 i 17 hauran de fer transbordaments a Sant Vicenç de Calders i al Prat de Llobregat. Els Mossos investiguen la mort d'un home de 35 anys després de precipitar-se des d'un balcó d'un quart pis d'un hotel de Lloret de Mar. Els investigadors han descartat que es tracti d'una mort criminal, ja que el cos no tenia signes de violència. Segons han indicat a 3Cat Info, fonts properes al cas, un treballador de l'establiment el va trobar ja a terra i va activar els serveis d'emergència, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquestes mateixes fonts també expliquen que l'hotel acabava de reobrir després d'un temps de reformes i de, precisament, haver canviat les baranes dels balcons de les habitacions. Ara totes estan homologades i són més altes. El talent català torna a brillar al Festival de Màlaga. L'actriu Júlia Mascort guanya el premi a millor actriu protagonista per la pel·lícula Jo no moriré de amor, que també s'ha endut la Bisnaga d'Or a millor llargmetratge. La cinta és l'òpera prima de Marta Matute i està basada en la seva experiència personal quan als 18 anys va haver de cuidar la seva mare. Coneguda per la sèrie de TV3 Com si fos ahir, Mascort s'estrena al cine interpretant-hi un adolescent que ha d'aprendre a conviure amb una mare que té Alzheimer de molt jove. Declaracions a 3Cat Info, on explica com es va preparar pel paper.
Sí que és veritat que ve el bitxo de la por, dels nervis, de dir no sé si seré capaç, és algú que potser em ve gran, potser no estic preparada, a més és una història real. Al conèixer la Marta encara hi havia més pressió i tal, però que sigui una història real em va anar bé, em va remar a favor perquè tenia les vivències de la Marta, tenia els seus consells.
Les altres pel·lícules amb segell català que han estat premiades són Corredora i els documentals Como todo mortal i Sucia. I ara música, perquè a Girona el cantautor nord-americà Ben Harper ha ofert un concert especial. L'artista ha repassat tots els seus èxits en format solitari a l'auditori en una actuació per celebrar el 25è aniversari del Black Music Festival. A Girona hi tenim la Berta Artigas Fontàs.
Sense banda ni escenografia espectacular, només ell, la seva guitarra i la seva veu. The fingers touch upon my lips. It's a morning yearning.
L'artista californià ha connectat amb el públic gironí en format íntim sol sobre l'escenari en una proposta on la veu ha sigut la protagonista. Durant dues hores, Harper ha repassat cançons d'un repertori construït al llarg de més de 30 anys de trajectòria amb temes que combinen el soul i el blues. El director del festival, Pau Marquès, ha assegurat que estan contents d'haver programat un artista d'aquesta envergadura.
És tota una conseqüència, no?, de coses que s'han de posar bé, que s'han d'alinear els astres per aconseguir un artista així amb un festival com el nostre, que no és un festival mainstream. Perquè, esclar, i més a més que està amb aquestes dates de mes de març, no?, que no solen ser dates de gira.
En el marc del festival, que aquest any celebra 25 anys programant música negra a les comarques de Girona, Harper també actuarà aquest diumenge al Teatre de la Llotja de Lleida.
Gràcies des de Girona. Pràcticament 8:45 del matí, en directe al suplement, és l'hora en què arrenca la Marató de Barcelona i un clàssic de cada any és Freddie Mercury i Montserrat Caballé donant el tret de sortida. Anem cap al centre de la ciutat. Aquest és el so directe ara mateix. Nova edició de la Marató de Barcelona que arrenca aquesta hora amb rècord, 32.000 corredors, el 60% dels quals internacionals. Tots ells capaços de córrer 42 quilòmetres, molts d'ells en menys de 2 hores i 5 minuts. Aquest és el so que ens està oferint el Marc Andrés, company de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, en directe des del centre de Barcelona. Marc.
A punt, ara a punt de començar aquesta cursa, aquesta Marató de Barcelona, però evidentment no començarà fins que soni el gran moment final entre Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Molta atenció i molta expectació aquí. De fet, hi ha moltes cares curioses aquí al Passeig de Gràcia entre Plaça de Catalunya
que soni, i la Gran Via. Que soni creixendo, Marc, que soni.
I tant.
Ànims David Clopés, ànims Carla Verdés, ànims Arcadi Alibés, ànims Núria Oriol. Són els representants del suplement que la corren també per nosaltres. Hem sentit el tret, Marc? L'han disparat, el Marc Andrés. Jo he sentit el tret. Crec que, mira, tret de sortida ja, 47a edició de la Marató, que surt des del Passeig de Gràcia, passa per la Gran Via, la Diagonal, l'Avinguda Paral·lel, diversos carrers del centre i dels barris de l'Eixample, Sant Martí, Sant Andreu. I, com cada any, aquest tret de sortida que l'han volgut viure en directe des d'aquí al suplement de Catalunya Ràdio. Hi ha moltes afectacions pel que fa a la mobilitat, talls importants a tota la ciutat durant tot el dia. Una 50ena de línies d'autobús limiten el seu recorregut entre 6:45 del matí i 4:45 de la tarda, aproximadament. De fet, TMB recomana utilitzar el metro per desplaçar-se avui per la ciutat. Marc Andrés, des del centre de la ciutat, comencen a córrer els corredors que estan més en forma, perquè primer surten els bons, Marc?
Exacte, ja ha començat aquesta 47a edició de la Marató de Barcelona. Veiem els primers corredors ja girar per aquesta Gran Via després de sortir des de Passeig de Gràcia. I com has dit, els millors, per dir-ho així, no, els que busquen potser un rècord del circuit, baixar d'aquests 2 minuts, els masculins, 2 hores, volíem dir, 4 minuts i 13 segons. Les atletes femenines, 2:19:33. Doncs ja han sortit des d'aquest Passeig de Gràcia. I com deies, una Marató de Barcelona que evidentment recorrerà els llocs més emblemàtics de la ciutat, per exemple, els carrers més afectats, per dir-ho així, els carrers que més correran els atletes seran València, Aragó, Gran Via, Mallorca, amb unes restriccions de mobilitat que duraran fins a 3:45. I una cursa una Marató de Barcelona que arribarà aproximadament fins a la Meridiana, amb Garcilaso. Si mirem cap a l'altra banda, doncs fins a l'avinguda Paral·lel amb el carrer Manso. I doncs això, unes 2 hores pels millors atletes i respecte, no, però a partir de les 9 sortiran els atletes més amateurs, on, per exemple, hi tenim el David Clopés, a qui anirem seguint durant el dia d'avui.
Gràcies, Marc. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Molts ànims a tots els corredors. Tenim més notícies. Demà 3CAT estrena nova temporada, la 6ª de Crims de Carles Porta. Nova temporada que consta de 7 capítols, 7 històries marcades per l'engany com a fil conductor, 7 crims, 7 enganys, un engany que adopta forma de mentida, de silenci, de falsa aparença i que acaba tenint conseqüències irreversibles. La presentació oficial d'aquesta nova temporada serà demà a la tarda a l'Aribau Cine de Barcelona amb 900 persones de públic que podran veure en primícia els 2 primers capítols de la 6ª temporada. Són els afortunats que han aconseguit l'entrada després de participar al concurs per trobar els catalans que més en saben d'aquesta sèrie. El format se situa temporada rere temporada com un dels programes líders tant a Catalunya Ràdio, al seu format original, com a TV3 i a la plataforma 3CAT. Des de la seva estrena, a TV3 ha reunit 3 milions i mig d'espectadors d'audiència acumulada i ha superat els 16 milions de reproduccions a l'aplicació de Catalunya Ràdio. És diumenge d'eleccions, diumenge de partit al Camp Nou, a 4:45, Barça-Sevilla, 3 dies abans del Barça-Newcastle. Pausa, comencem a fer camí cap al Camp Nou i també tota la crònica esportiva i la resta de la informació.
El suplement, amb Roger Escapa.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I, per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que l'estiu es faci realitat amb fins a un 10% de descompte en circuits exclusius, viatjant en grups reduïts i amb sortides des de prop teu. Consulta en les condicions. Reserva amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
And the Oscar goes to...
Aquest premi se'l podria endur Cirat.
Hay otra fiesta en el desierto.
Otra fiesta.
La pel·lícula protagonitzada per Sergi López, una coproducció catalana, té dues nominacions als Premis Òscar d'enguany.
Els Premis Òscar s'entreguen aquest diumenge i seguirem la gala en directe a Catalunya Ràdio.
Una batalla tras otra. Valor sentimental, Els pecadors, El agente secreto i Martí Suprem són algunes de les pel·lícules que volen ser les grans triomfadores de la nit.
Farem la nostra porra i analitzarem tot el que passi en una nit en què es preveuen molts discursos polítics, ja que gran part de les pel·lícules nominades contenen un missatge contra Donald Trump.
Amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta, amb la col·laboració especial d'Andrea Gómez i Oriol Serra, des de Los Angeles. La nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig de nou del matí. Nosaltres ja som camí del Camp Nou dins d'un taxi on a partir de les 9 comencen aquestes votacions per escollir nou president del Barça. Diumenge d'eleccions, a un quart de cinc comença aquest Barça-Sevilla on l'equip necessita guanyar per fer un pas més enllà al títol de Lliga després de la victòria ahir al Madrid contra l'Elx, Albert Benet.
Ara mateix el Madrid està a un punt, de manera provisional. 67 al Barça, 66 al Madrid. Si guanya, el Barça mantindrà els 4 punts sobre el seu rival per afrontar les últimes 10 jornades de Lliga. S'esperen canvis, rotacions a l'11, tenint en compte que dimecres hi ha el partit contra el Newcastle al Camp Nou per aconseguir la classificació per als quarts de final de la Champions. Hi podria haver alguna novetat rellevant, com la titularitat de Xavi Espart al lateral dret. Veurem quins moviments de peces fa l'entrenador del Barça, Hansi Flick. Veurem com dosifica els jugadors. Flick podria donar uns minuts a Gavi ja amb l'alta mèdica.
I'm happy.
Està disponible, estic content. Potser estarà disponible per uns minuts. A l'entrenament m'agrada el que he vist i haurem d'anar en compte amb ell. De moment té l'actitud adequada, això és el que us puc dir. A Gavi ja el coneixem. A mi m'encanten les seves ganes de donar-ho tot pel club i per l'equip. Que hagi tornat és una bona notícia.
Flick no va confirmar si Lamine Yamal tindrà descans en el partit d'aquesta tarda. En ser preguntat per aquesta qüestió, es va limitar a dir ja ho veurem. Per cert que el Newcastle, rival dimecres, arribarà al Camp Nou després de guanyar ahir al camp del Chelsea per 0-1, mostrant-se letal al contracop i amb moltes rotacions.
El partit d'aquesta tarda al Camp Nou, un quart de cinc, i per la TDT de Catalunya Ràdio, arriba l'endemà de la victòria clara del Madrid contra l'Elx per 4-1.
Sí, i amb un clar protagonista, Arda Güler, que va fer un golaç des de camp propi, de moment el gol de la temporada, un gol des de més de 60 metres.
¿Com definirías en español el golazo que has marcado?
Sí, muchas gracias. Un golazo y muy feliz y a la Madrid.
¿Has visto tu gol ya? ¿Lo has visto? Sí, mira, bueno, quiero que lo veas y nos digas en directo en Real Madrid Televisión qué sientes al ver tu obra de arte.
Sí, aquí yo miro al portero y el portero no está bien. So, yo intento y golazo.
El gol de Güler va ser el 4-1 per tancar la golejada ja a les acaballes del partit al Bernabéu. Abans havien marcat Rüdiger, Fede Valverde, un altre cop, i Hausen, en un Madrid amb molts futbolistes del planter, abans de jugar dimarts al camp del City.
I el Girona ha fet un pas de gegant per la permanència amb la victòria contra l'Atlètic Club de Bilbao a Montilivi per 3-0.
Gols d'Hugo Rincón, Unagi i Echeverri, que admet que s'ha tret un pes de sobre després de marcar el primer gol amb el Girona.
Sí, bueno, la verdad que sí, muy contento por el gol. Sí, como decía, también lo hablé con Michel. Quizás estaba un poco muy acelerado en el partido que estaba jugando. Eso, esa falta de que tuve mucho tiempo sin jugar, tuve casi un año sin jugar y esa necesidad de demostrar, de querer jugar, y eso quizás me estaba jugando en contra un poco.
També jugats ahir a primera, Atlètic de Madrid 1, Getafe 0, amb un gran gol de Nahuel Molina i dues parades clau de Musso, i Oviedo 1, València 0.
L'Espanyol busca aquest migdia a partir de les 2 al camp del Mallorca la primera victòria d'aquest 2026.
En una setmana en què s'han complert 2 anys des de l'arribada de Manolo González a la banqueta.
Estic molt agraït a l'afició de l'Espanyol pel tracte, el respecte que ha tingut sempre envers la meva persona. Crec que ha sigut 2 anys complicats. Tots sabíem la situació del club el primer any quan vam pujar. Tant de bo pugui estar molts anys a l'Espanyol. I també el que dic sempre, que el dia que marxi vol que la gent el recordi amb carinyo, i el dia que no em vulguin, pues, lògicament no hi seré.
El Mallorca Espanyol el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
A la Lliga F avui juguen el Barça i el Badalona.
Deportivo Barça a les 12 del migdia i per TV3 i Badalona Granada a les 2.
I des de les 8 del matí es disputa la cursa del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1.
Amb l'italià de Mercedes Kimi Antonodi ha sortit des de la pole. Recordeu, el pilot més jove a aconseguir una pole position, una cursa de moment amb problemes per Aston Martin. Stroll n'ha quedat fora Aquesta matinada s'ha sabut que els grans premis de Bahrain i l'Aràbia Saudita no es faran a l'abril, com estava previst, a causa del conflicte a l'Orient Mitjà.
Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
Bon dia.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Es troba en fase minvant i esdevindrà nova dijous dia 19. I recordem que divendres 20 és l'equinoxi de primavera. A les 15:46 arriba aquesta estació a l'hemisferi nord. Serà el dia en què el sol surti exactament per l'est i s'amagui exactament per l'oest.
A quina hora ha sortit el sol avui en camp, Andorra?
A les 7:06.
I a quina hora es pondrà?
18:59.
Salut, Joan Anton.
Igualment.
Diumenge, en què meteorològicament estem molt pendents d'aquest vent, amb diversos avisos. Temperatura en camp aquesta hora, Enric Agut.
Doncs mira, és baixeta allà a Andorra, 3 sota 0, però més amunt, més a dalt, els fons d'Arinsal tenen 12 negatius. És que fa un fred intens al Pirineu i també tenim el fenomen del Torb. Vent fort que s'ajunta amb la nevada perquè encara hi ha neu. Està nevant a la Vall d'Aran, nord de Pallars Sobirà, també ho està fent al Principat d'Andorra, però aquesta nevada s'ha d'anar aturant. Ha saltat altres punts de la Serralada, però es va restringint al vessant nord i al migdia s'haurà acabat. El que no s'acabarà de moment és el vent. Encara pot pujar. El moment més crític entre aquest matí i primera de la tarda. El terç nord del país està sota avís, hi ha el Vencat actiu, algunes comarques el perill és alt, però en d'altres és molt alt. Nivell vermell, al màxim, 5 sobre 6, al Berguedà, Ripollès i al Empordà. I per posar dades de vent, ratxes, doncs estem parlant de cops de 163 quilòmetres per hora que ja s'han assolit a Portbou. Recordem per això que l'estació meteorològica de Portbou no està dins del poble, queda més elevada, però bé, és molt significatiu, 163, molt bé, un ratxa huracanada. També Darnius al 126, també arriba la tramuntana al Baix Empordà, moltes vegades no hi arriba, avui sí que hi arriba, Palamós ja ha arribat als 71 quilòmetres per hora i última xifra, Santuari de Caral al Berguedà, 121. A partir de la tarda nit, sobretot el vent ja n'hi ha a la baixa. Dia de cel serà la resta i un dia que quedarà fresquet, tot i que puja la temperatura respecte a ahir de dia. El dia ha arrencat fred amb glaçades i això doncs, també passa factura i la temperatura quedarà fresca de dia. La setmana entrant, perquè sé que m'ho preguntaràs, el temps serà tranquil i la temperatura contrastada. Nits fredes, de dia anirà pujant la temperatura. Demà ja recuperarem xifres de 20 o 21 graus en alguns indrets i dimarts i dimecres ja podríem tocar en algunes contrades les més càlides, els 23 o 24 graus.
Gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Avui al matí recuperava el tercer temps i parlaven una altra vegada d'aquesta mena d'enquesta, preguntant als aficionats de l'Atlètic de Bilbao qui volien que guanyés la Lliga. I déu-n'hi-do la de gent que deia que volia que guanyés el Madrid. Per tant, aquesta animadversió entre el Madrid basc i el Barça dels últims anys, déu-n'hi-do, eh?
I ahir a Buscraf hem descobert qui s'amaga al darrere.
No ho diguis, o juro que trec el ganivet ara mateix.
Ho revelarem al final de l'entrevista.
Ets un
si et ve de gust. Si et
no.
D'acord, doncs no.
Vale. M'ha quedat clar que no?
M'ha quedat molt clar.
Vale.
No, i a més, em vull dir, tens aquí una arma blanca, no me la jugaré.
Ja t'he dit que si baixava a veure els pixapins, que jo sóc ex-pixapins, venia armada.
És sòcia en dret a vot, Marta Ferrer.
Ostres!
L'única integrant del suplement.
Compte. No et posaré en compromisos. El que sí és que ahir a la nit li dic, què fas, has d'anar a dormir? I diu, bueno, si juga el Barça, jo no puc anar a dormir. Clar. Vull dir, primer el Barça i després la feina. També necessito que ho tinguis clar, això.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge, 15 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Rabassa.
Ni discursos apocalíptics, ni mentides.
L'escriptor s'ha endut el prestigiós guardó per Prometeu de mil maneres en la gala de premis de la nit de les lletres catalanes que s'ha celebrat a la Sala Oval del Manac. Antònia Carré Pons ha guanyat el Premi Òmnium a millor novel·la de l'any per La gran família.
Jürgen Habermas.
The Second World War.
El sociòleg i pensador alemany ha mort als 96 anys. Ha estat un dels intel·lectuals més influents de l'era contemporània i defensor dels valors democràtics. El pensador alemany postulava la força de la raó en contra de la raó de la força, més necessari que mai en el context de guerra que vivim.
Ben Harper.
A Girona, el cantautor nord-americà ha ofert un concert molt especial. Ha repassat tots els seus èxits en format solitari a l'auditori en una actuació per celebrar el 25è aniversari del Black Music Festival.
Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 114.000.
Socis del Barça, els que podran votar a partir de les 9 a les eleccions del club, podran votar en qualsevol dels 5 punts habilitats pel Barça. Una cita que arriba marcada per l'enèsima polèmica, denúncies creuades entre la porta i Font per no respectar la jornada de reflexió.
32.000.
Corredors, els que ja estan sortint a aquesta hora de la Marató de Barcelona, una marató de rècord en què hi participen 32.000 corredors, el 60% dels quals internacionals.
2.
Milions. Les persones cridades a votar avui també a les eleccions de Castella i Lleó. S'espera que el PP necessiti un Vox a l'alça per governar, unes eleccions que tindran, sobretot, lectura en clau estatal.
Aquestes tres xifres i aquests noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc i la Marta Monforte, i sumarem també la redacció d'Esports, el Bernat Soler, la Laia Tudel, també vindrà el Xavi Campos. En fi, avui programa que anirem compartint amb tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, un mateix 15 de març, però en aquest cas de l'any 2011, avui fa 15 anys, Manel va publicar el seu segon disc, 10 milles per veure una bona armadura.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...
Amb peces tan icòniques com aquest benvolgut aniversari o criticarem les noves modes de pentinats.
Vindran els anys i amb els anys la calma.
10 milles per veure una bona armadura es va convertir en l'àlbum més venut a tot l'estat una setmana després del seu llançament. L'última vegada que un grup català havia aconseguit una fita com aquesta va ser el 1996, ho havia fet Serrat. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a les 2, anem fins camí de l'Spotify Camp Nou, però ens podeu escoltar des de la festa d'aniversari del Miquel i de l'Olga, des del Parc de la Ciutadella, on llançaràs un bumerang que no tornarà, o des de la meta de la Marató de Barcelona, mentre demanes, si us plau, als atletes que baixin de l'escenari.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Albert Pústils, obrim els diaris. El diari Ara, Toni Soler, cataloga Donald Trump de malaltia del capitalisme ultraliberal i de la decadència moral nord-americana.
I assegura fins i tot que si un franctirador acabés amb ell, la deriva militarista, patriotera i autoritària es mantindria als Estats Units, perquè el problema ja no és Trump, sinó que el trumpisme és un signe dels temps. El president estatunidenc ja no és un narcisista ridícul, sinó que ha esdevingut un monstre capaç d'escampar la mort i la destrucció de forma irreflexiva. I ningú ha sabut plantar-li cara. El món sencer, on són tan petits i perifèrics, sembla haver embogit, conclou.
També el diari Ara, l'Aleix Moldes, afirma que la decisió de Salvador Illa de portar els pressupostos a votació divendres vinent sense tenir un acord tancat amb Esquerra és un error de càlcul.
Perquè no hi ha res que cohesioni més els militants d'Esquerra que votar en contra del PSC. Per tant, han situat Junqueras en una posició còmoda. No l'obliga a posicionar-se a ell ni als seus militants. Amb el no als pressupostos, la gran pregunta que hi haurà damunt la taula és la possibilitat que Salvador Illa convoqui eleccions. El seu govern no ha descartat aquest escenari, però Moldes diu que seria un altre gran error de càlcul. Un gest d'higiene democràtica que, en el fons, no seria més que una moneda a l'aire, i encara un tercer possible error de càlcul. Els docents han dit no al pacte amb Comissions Obreres i UGT i tornaran a sortir al carrer aquesta setmana.
Qui també analitza avui en quina posició es troba Salvador Illa ara mateix és Lola García, en aquest cas a La Vanguardia, el president davant d'un dilema, escriu.
Perquè per primera vegada els seus interessos són oposats als de Pedro Sánchez. Esquerra exigeix recaptar l'IRPF, però això enterboliria encara més les perspectives electorals del president espanyol. Illa intenta convèncer Esquerra que el millor del país no és abocar-lo al bloqueig, però el cert és que Illa, diu García, no farà res que perjudiqui l'horitzó electoral de Sánchez, encara que continuar sense pressupostos sigui una agonia. Al PSC i Esquerra no els quedarà més remei que buscar la manera de sortir d'aquest atzucac, i després anys de majories independentistes, la irrupció d'Aliança Catalana fa que només sigui viable un govern precisament entre Esquerra i el PSC. Junts no està en disposició de pactar amb Illa i la resta de sumes són a priori incompatibles. García fa una reflexió final, diu, tant el PSC com Esquerra són forces que han governat i, per tant, en un escenari de bloqueig, creix el vot emprenyat, però no en favor seu. Els beneficiats serien Vox i Aliança Catalana. En política hi ha vegades en què l'estètica del xoc és més poderosa que no pas la lògica de l'acord.
Al Washington Post expliquen que la història de sis amics que van decidir veure món seguint l'abecedari, cada any una ciutat, van començar amb Aberdeen i després van venir a Brighton, Caen, Düsseldorf, Eastbourne i així fins a la Z.
Tot va començar en un hotel l'any 1995, l'endemà del casament d'un dels integrants d'aquest grup d'amics nord-irlandesos, i per tal de mantenir viva la seva amistat van fundar el Club de l'A a la Z. I el propòsit era aquest, reunir-se anualment en ciutats de tot el món per ordre alfabètic. Aleshores, tots tenien al voltant de 25 anys. En aquest temps han comprovat que la seva dinàmica de grup ha evolucionat, han passat de burxar-se constantment els uns dels altres a tenir converses més profundes sobre la vida, a explicar allò que els preocupa i, fins i tot, se'ls ha escapat alguna llàgrima. El passat mes de setembre van esgotar l'abecedari amb un viatge a Zaragoza. Allà es van trobar un festival de Star Wars i van cantar cançons irlandeses en bars locals fins a altes hores de la matinada. De tornada, van debatre llargament què farien a partir d'ara i, finalment, van decidir que tornarien a fer l'abecedari a noves ciutats, sabent, això sí, que segurament no tots arribarien a la Z.
Avui, Albert, també és un bon dia per obrir els diaris esportius. Joan Laporta i Víctor Font, totes les portades de Mundo Deportivo, Sport, etc.
Exacte, començant per Mundo Deportivo, que diu a votar, amb imatge dels dos candidats, sense americana i xutant una pilota sobre la gespa del Camp Nou, i el faldó inferior de la portada afegeix i a guanyar, amb una petita fotografia del retorn de Gavi. A l'Esport titulen amb doble sentit i exclama que guanya el Barça, tant a la gespa contra el Sevilla com als despatxos amb l'elecció del president. A la foto, la porta i font sostenint un escut del Barça també sobre la gespa del Camp Nou. I a Madrid se'ls cau la bava amb la victòria contra l'Elx per 4-1. El Marca, Gules a Gules, Guler i Valverde fan embogir el Bernabéu i a l'As, un gol pel museu.
Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb nou.
Centres catalans al rànquing de millors escoles d'Espanya. La revista Forbes ha publicat quins són els 100 millors centres educatius de l'estat espanyol i, atenció, tots són centres privats o concertats, cap de públic. 5 dels centres es troben al Baix Llobregat, 2 al Vallès, 2 al Barcelonès i 1 al Gironès.
Oblidar-se.
D'un aniversari important passa sovint i WhatsApp ens porta la solució. L'aplicació està preparant una nova eina que permet programar missatges. Aquesta funció resultarà molt útil quan vulguem enviar un missatge a una hora concreta, però tinguem por d'oblidar-nos-en durant el dia. Ho llegim al Nacional.
Dormir.
7 hores i 18 minuts cada nit, ni més ni menys. Pot ajudar a millorar el metabolisme. Segons una investigació citada pel Nació, aquestes són les hores de son òptimes per completar bé els cicles de descans durant la nit. L'estudi també apunta que dormir massa al cap de setmana per recuperar hores no funciona. I a més pot ser un factor de risc per malalties com la diabetis de tipus 2.
Gràcies, Clàudia. És moment de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
RAC 1.
Ces deux potes sont arrivés avec un faux document ChatGPT. Bon, avec un niveau d'acteur de film porno, j'imagine. Hein, parce que c'est pas. Je suppose que ce sont pas deux sociétaires de la Comédie Française. C'était pas Guillaume Gallienne et Denis Podalydès à l'entrée pour jouer les deux filles.
Jo he tingut com, per posar-te una mica en context, com 6 nòvios. I tots els nòvios que he tingut m'han posat les banyes. És a l'any i mig, no sé què passa amb aquella data que a mi ja no em duran més. I llavors ja se'n van amb altres persones, però clar, se'n van sense explicar-m'ho.
Pero tú eres un maltratador.
Bueno, eso, si no eso eres, no te lo consiento porque no lo
bueno,
soy.
Bueno, pues yo tampoco consiento que tú faltes a la caridad.
No, yo lo que hago es informar y decir verdades.
No, perdón.
Y si
las
no
verdades
cierto,
te las estás
si no
inventando.
Es
te has inventado un montón de cosas, guapo.
En lo que
y te
tú
voy,
quieras.
Mira, no, no salgo quieras. De aquí, no te doy la torta con no respeto.
El suplement amb Roger Escapa.
I et fa un entrecot, et porta a l'estació i després t'ajuda amb la declaració. Qui et va ensenyar a parlar i et va ensenyar a muntar en la bicicleta aguantant-te el manillà. Aquest 21 de març sorteig el dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
El suplement, amb Roger Escapa.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
37.900.37900, de la sèrie 11.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra Dia del Pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.